Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. La Generalitat i el Consell General d'Aran han iniciat la captura d'exemplars del gall fer, una espècie amenaçada que habita en indrets freds del Pirineu. L'actuació forma part d'una prova pilota en marxa des de l'any passat que té per objectiu millorar el coneixement de l'espècie, especialment en llocs on es desenvolupen activitats turístiques i treballs forestals. Endavant, Ràdio Tremp.
L'any passat ja es va començar la col·locació de dispositius de seguiment a alguns exemplars en fase de proves. En total es van capturar i marcar 6 exemplars, 5 mascles i una femella. Enguany, les captures d'individus ja han començat a la zona de l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà i aquests dies s'estan duent a terme a la Vall d'Aran. L'actuació es du a terme amb el suport del cos d'agents rurals i forestal catalana. La campanya s'emmarca dins del projecte Interreg Poctefa, finançat amb fons europeus, amb l'objectiu de protegir i millorar la qualitat dels ecosistemes pirinencs i de la seva biodiversitat. El gall fer és la gallinàcia més gran a Catalunya. Es troba amenaçada a la península Ibèrica i a Catalunya la seva població es concentra sobretot al Parc Natural de l'Alt Pirineu.
L'Agència de Desenvolupament del Ripollès fa balanç del desenvolupament de les seves accions. Ràdio Ripoll, Xavier Pujol.
L'Agència de Desenvolupament del Ripollès ha recollit en un informe els diferents indicadors que utilitza per desenvolupar les seves accions. Pel que fa a les persones que ajuden a trobar feina, es destaca que cada cop els perfils tenen més complexitat i es necessita dur a terme més formació. Els nivells d'atenció de l'agència es mantenen estables en nombre de persones. Escoltem a Gerard Soler, director de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.
Cada cop hi ha més gent que està treballant, per tant hi ha menys gent que està demandant d'ocupació a la comarca. Per contra, cada cop aquests perfils que tenim són més complexos. Que d'una manera, com deia, no molt significativa, però sí que es va veient, es van reduint el nombre de contractes temporals de manera poc significativa i es van incrementant respecte de on veníem els contractes de llarga durada.
Les empreses de la comarca, sobretot pel que fa al sector industrial, cada vegada demanen perfils de treballadors més especialitzats. Es mantenen moltes ofertes en els sectors de la restauració i els serveis.
Més temes. Durant aquesta setmana, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà sensibilitza la població de la comarca de la necessitat d'abandonar de l'hàbit de fumar. Durant tots aquests dies hi ha taules informatives a l'Hospital de Palamós i als centres d'atenció primària i també es farà una exposició sobre tabac i medi ambient. Acabem amb aquesta informació des de Ràdio Palamós. Carles Ribas, bona tarda.
Bona tarda. Les activitats de la Setmana Sense Fum van començar dilluns a l'Hospital de Palamós, van continuar ahir al Centre d'Atenció Primària de Palafrugell i avui s'han fet al CAP palamosí. Hi havia una taula informativa i s'oferia una prova amb coxímetre, una medició del nivell de monòxid de carboni que respira, que s'utilitza per detectar la pèrdua de capacitat d'oxigenar la sang. Jero Domínguez, infermer i membre del programa de deshabituació tabàtica de Serveis de Salut Integrats de Baix Empordà, explica els beneficis immediats que provoca deixar de fumar.
Ja n'ha fet que són bastant ràpids, fins i tot a les 8 hores de deixar de fumar, la prova que t'han fet a tu, la coximetria, el monòxid de carboni ja baixa en sang, ¿vale? Que són a més llarg temps, a més llarg plaç, i altres que són a molt llarg plaç. El risc de tenir un infart de miocardi o el risc d'un càncer, fins que no fa 10 anys que no fumes, a vegades pues, no acabes d'estar net.
Les activitats continuaran demà a Torroella de Montgrí i divendres a la Bisbal. Divendres és precisament el Dia Mundial Sense Tabac i es farà un clàssic d'aquestes campanyes de sensibilització, com és l'esmorzar de maduixes amb xocolata.
I acabem amb un apunt d'esports perquè Rubi deixa l'Espanyol i fitxarà pel Betis. El fins ara entrenador perico ha anunciat per videoconferència a Chen Yanseng que deixa l'equip i fitxarà pel club andalús.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs arribem a les 6 en punt de la tarda i ho fem i ho farem, de fet, coneixent el preu del peix. Un preu del peix que avui ens portarà a visitar la confraria de Llançà. De Llançà a l'Empordà. Com sabeu, una de les confradies... De fet, parlàvem amb ells, no, més que amb ells, els de Port de la Selva, que són els que finalment hauran d'acabar, sembla, anant a Llançà. Per cert, aquest tema està encara on estava. És a dir, és aquelles coses que, com que la gent no en parla, doncs pobra gent va mirant de tirar endavant. Recordeu que Port de la Selva és una cofradia que es veu abocada al tancament si algú no hi posa remei o no permet que hi vagin embarcacions cap allà. I això es produeix perquè després de que s'accidentés, es cremés una de les seves embarcacions d'arrossegament, de cinc se n'han quedat amb dues. Una es va cremar, l'altra està avariada, i una tercera que havien portat cap allà, doncs finalment sembla que, bueno, per unes qüestions legals, doncs no pot operar en aquesta cofradia. En tot cas, és una qüestió que va quedar pendent la setmana passada i de la qual n'haurem de seguir parlant al llarg dels propers dies. Aviam si podem treure'n l'entrellat. Tenim alguns temes oberts, serà qüestió de mirar de tancar-los. Així comencem aquesta tercera hora de programa. Fins a 7 amb tots vosaltres en aquest gran programa que es diu El Far, fent ràdio.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs va, vinga, anem cap a llançar, Cristina.
Sí, sí, anem a veure ja si han pogut pescar o no, perquè hem de dir que aquí dalt avui fa bona tramuntana, eh? A veure si han pogut sortir a feinejar o no. En parlem amb el patró major de la confraria de pescadors de Llançà, Jordi Folcarà.
Jordi, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I us ha afectat la tramuntana o no?
Sí, déu-n'hi-do. Ja portem dies, portem tota la setmana. Tota la setmana. Avui feia força set. I avui han sortit dos barcos. Ahir en van sortir quatre i abans d'ahir només un. O sigui que sí, tota
carai,
la setmana portem...
complicada, eh?
Sí, sí, complicada. Demà sembla que comença a mainar, però vaja, encara dura una mica divendres. A partir de divendres sembla que ve una mica de bon temps pel cap de setmana i, bueno, aviam si d'una vegada ja passa això i ens fa una mica de solet i bon temps que ja toca.
Sí que ja en tenim ganes, eh? Sí que dues barques, però han pogut sortir, ja han arribat, ja han passat per Llotja. Com han anat les captures avui?
Sí, bueno, no, prou bé encara, dintre del que... Perquè no han pogut anar ni a les Camarades, quan estan de tan mal temps, no, se'n van quedar a la França, i no, més a prop de la costa, diguéssim. No surten tant a buscar la gamba i les Camarades, diguéssim, han de sortir més forejats i s'hi fica molt de mal temps i estan més a prop de la costa francesa i aquí és una miqueta més de bon temps i poden treballar i han anat al peix. S'ha aguantat el preu, possiblement perquè al haver-hi poc peix, els compradors, al tenir poc material, doncs han hagut d'estirar-se una miqueta més, vaja. I, bueno, el preu...
Per tant, podria haver-ho, però s'ha mantingut, doncs.
Sí, normalment si surten dos, tres barcos, comencen a haver compradors, però per dilluns que només va venir un barco, clar, no, compradors que són de Girona, d'Olot o així, de Banyoles, llavors no els hi surt rentable venir aquí per si hi ha només 70 o 80 caixes de peix a repartir, doncs no els hi surt de compte i no venen, hi ha menys compradors, quan hi ha només un barco, hi ha pocs compradors, llavors el preu baixa, perquè no hi ha tanta competència. I avui, bueno, avui, per una cosa o altra, n'hi havia bastants i s'ha arreglat. El peu ha anat arreglat, el lluç ha anat de 8 a 10 euros, les cananes també, o els barats de 4 euros i mig, o així, més o menys el peix s'ha mantingut.
Per tant, malgrat que la dificultat per sortir a pescar és estat palesa per efecte del vent, els preus es mantenen, una cosa compensa l'altra.
Sí, sí. Sí, perquè després... Si fa gaires dies de mal temps, això també s'ho miren els barcos, perquè, clar, diuen, si he de sortir a patir clar, amb mal temps, i el que passa a vegades és això, que si ells miren si surten ja. Més. Si només en surt un, si només ha de sortir un barco, ja no, moltes sí, vegades ja n'hi surten. Ja no surten. Escolta, perquè no els hi surt a compte.
Ja. Jordi, doncs que vagi bé la setmana, que l'acabeu de passar bé i bueno, que pari el vent una miqueta, que us deixi treballar.
Esperem-ho, que ja toca.
Cuida't, que vagi molt bé, fins després.
Bé, ens veiem.
A reveure, bona setmana.
Bona tarda.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far. Històries de mar.
I avui a l'Espai Històries de Mar volem tractar un fet que ens ha cridat l'atenció i és trobat restes que connectarien la ciutadella de Calafell amb el mar. Qui en té totes les dades, com sempre, és l'Ivan Fernández. Ivan.
Doncs avui des de la ciutadella ibèrica de Calafell per conèixer una mica més sobre la història d'aquest jaciment, i és que aquestes darreres setmanes s'estan fent noves excavacions que han deixat una descoberta molt interessant. De fet, han trobat un camí que suposadament connectaria amb la platja de Calafell i aniria fins al mar. Ens ho explica molt millor l'arqueòleg Josep Pou. Molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Qui és exactament el que s'ha trobat aquí a Calafell?
Bé, hem reiniciat excavacions després de molts anys de no fer-ne, perquè ens havíem centrat més en el que era la reconstrucció de l'assentament per poder-lo adequar per fer visites. I llavors també havíem fet molts anys seguits d'excavacions, teníem molt material, l'havíem d'estudiar, i llavors teníem tot una mica, les excavacions una mica aturades, però ens quedava un sector encara per acabar. I el que hem fet ara és doncs, aquest sector de l'interior, del que les muralles cap a dins, ho hem excavat i hem continuat cap a fora, no? cap a l'exterior, davant de l'entrada del que era l'assentament original. I aquí és, com deies, on hem trobat, que ja teníem indicis, hi havíem trobat unes lloses planes col·locades que semblava que marcaven un camí que feia pendent cap en direcció al que actualment és la platja, no? I ara hem trobat més lloses d'aquest camí. No hem acabat d'excavar tot, llavors no sabem si en trobarem encara més després, però el que sí que sabem és que baixaven cap a baix, perquè això és un turonet, queda una mica elevat, i baixaven cap a baix, no a la platja, perquè la platja llavors no existia encara, sinó que el mar arribava fins al peu ben bé de la ciutadella, no? de l'assentament ibèric. És a dir, aquests... els ibers que vivien a la ciutat ja estaven a primera línia de mar en aquell moment.
Ara agafo dues idees que comentaves. La primera, aquesta excavació, per tant, es fa fora de les muralles. Això que veiem aquí davant seria el que seria la ciutadella. Per tant, aquesta excavació és fora del poble.
Una part és on, aquí on ens trobem ara, és l'interior encara. L'exterior és a partir de les muralles que tanquen l'assentament, no? Perquè, clar, per excavar aquella banda d'allà havíem de fer primer aquesta d'aquí, perquè si no després ens quedàvem tallats i això ja no ho haguéssim pogut excavar, perquè, bueno, temes de logística, no? I llavors, en una zona que a l'interior, on ens pensàvem que ja no hi trobaríem res, perquè creien que estava arrasat, perquè quan es va fer la via del tren va tallar un trosset del turó, després aquí hi havia hagut aterrassaments fets pels pagesos, als segles XVII, XVIII, XIX, i la roca de seguida, no? Traies una mica de terra i et sortia la roca, però aquesta roca resulta que en alguna banda estava retallada, ja d'antic, i en aquests retalls han sortit restes encara d'època ibèrica.
Ara, com ens explica en Josep, estem en aquesta ciutadella. A la nova descoberta que s'ha fet, un camí que aniria fins al mar, ens apropem cap a aquest camí. Josep, ara estem en aquest petit turonet, on es pot veure allà a l'horitzó la platja de Calafell, però abans ens comentaves que l'aigua arribava fins aquí gairebé.
Sí, sí, arribava fins ben bé al peu més o menys arribava per on va la via del tren actualment, a la zona, bueno, a Calafell, Cunit, Cubelles, doncs el mar arribava molt més endins. Després ja en època romana i durant l'època medieval això es va colmatant, els sediments que arriben dels rius i això van omplint. El primer, a l'edat mitjana encara són aiguamolls, no són aiguamolls que estan documentats, hi ha documents escrits que parlen dels aiguamolls, que ara en queda molt poqueta cosa, queda el que hi ha al Vendrell encara una mica, hi ha les madrigueres i poca cosa més, al final del torrent de la Cobertera, que passa just pels peus de la ciutadella, és l'últim reducte que hi ha aquí d'aquests aiguamolls, però en època antiga era el mar era mar obert, just aquí davant.
Quin és el recorregut que faria aquest camí que s'ha descobert ara mateix? Quin seria, perquè veiem que comença la rampa aquí mateix, als nostres peus, quin és el recorregut que faria cap en fora?
De moment només tenim el primer tram, no? Coneixíem les tres primeres lloses que surten de la porta d'entrada a la Ciutadella. Ara n'hem descobert unes quantes més. I llavors queda tallat. Queda tallat perquè en aquesta zona, com que s'hi han fet remodelacions en època per agrícoles al llarg dels segles, també aquí pensa que també hi va haver unes trinxeres de la Guerra Civil amb els nius de metralladores i això, i també ha estat alterat pel pas d'aquestes trinxeres. Llavors tenim un tros que està interromput. I quan continuem excavant en direcció cap al mar, no? Doncs esperem trobar més restes d'aquest empedrat, d'aquest camí. El camí, la inclinació que porta el camí, suposem que el que faria seria fer algun retomb i anar baixant, perquè estem molt alts respecte al nivell que estaria el mar en l'antiguitat, no? I llavors, amb la inclinació que porta, no arribaria fins al mar, sinó que hauria d'anar fent alguns retoms, no? per un o dos o tres, no sabem encara, però fins que no excavem tota la part aquesta, que de moment l'únic que hem fet és destapar, treure el terra, la terra que hi havia superficial a sobre, i deixar identificades les restes antigues. Ara s'ha d'acabar d'excavar tot, treure els nivells arqueològics, i llavors a veure si aquesta rampa continua cap avall, i esperem que sí, no? I si digui on tenien. Segurament aquest camí estava ben arregladet i empedrat i això, perquè aquí hi hauria d'haver un... Clar, en l'antiguitat, aquest turonet està al costat d'un altre turonet, i enmig fa com una entrada, que hi hauria d'haver un port, no? Llavors aquí arribaven mercaderies, aquí hem trobat mercaderies de tota la Mediterrània, les excavacions, i arribaven productes de Grècia, de Fenícia, d'Egipte, del sud d'Itàlia, de Cartago, del nord d'Àfrica, de tot arreu. I per facilitar l'accés d'aquests productes a l'interior de la Ciutadella, doncs necessitàvem fer un camí que fos transitable, no?
De fet, fa uns mesos ens fèiem ressò també de la descoberta que s'ha fet a Cubelles, que seria, doncs, d'alguna manera una miqueta això que explicaves, no? El port d'entrada de mercaderies aquí a la comarca del Garraf i al Baix Penedès. Per tant, això també serviria una miqueta de la mateixa manera que servia aquell port de Cubelles.
Exacte. A més, el de Cubelles està just a la desembocadura del Foix. El Foix és la via fluvial més important d'aquesta zona, no? I és el que permetia l'accés cap a l'interior de tots aquests productes mateixos que arribaven aquí. De fet, en època ibèrica, aquests assentaments no eren aïllats, no estaven aïllats. Formaven part de tot un territori que estava organitzat políticament, no? Com s'organitzaven en molts indrets de la Mediterrània a la mateixa època, i és el que s'anomenen les ciutats-estat, no? Els grecs en diuen les polis, no? Les polis, que d'aquí ve la paraula política i tot això, no? Perquè Atenes era una democràcia, etc. Però aquí surt menys igual, hi havia assentaments de diferents mides, hi havia ciutats més grans, hi havia aquests llocs que estaven a la costa on arribaven aquests productes de tota la Mediterrània, que estaven fortificats, que servien per defensar de possibles atacs per mar, també, no? Després hi havia altres assentaments que estaven especialitzats, doncs, en l'acumulació d'excedents de cereals i llegums, i que són, en diuen, camps de sitges. Un sitge és un forat al terra, i el nom de la població de Sitges ve d'aquí, també. I se n'han trobat, d'època ibèrica, Sitges, no? Per guardar cereals, no? Perquè, clar, aquesta gent que venien, aquests comerciants que venien aquí, fenicis, cartaginesos o grecs, i després els romans primer aquí van venir per comerciar, després es van imposar militarment i això, però al principi venien per comerciar, doncs aquests, a canvi dels productes que ells portaven, venien a buscar cereals. I llavors hi havia llocs on es guardaven aquests excedents de cereals que després eren exportats, no? Llavors teníem les ciutats més grans, que la ciutat més gran d'aquesta zona seria a Banyeres del Penedès, és una excavació que hem de començar aviat, també. I després n'hi hauria una altra molt important a Vilanova, que és a Darró. Sí. Que Darró seria, ja no seria com un punt com aquest, que és un punt fortificat per arribar material, sinó que ja seria una ciutat portuària, no? Perquè està al costat del mar, no? I té unes dimensions que és molt més grans que el que tenen aquests assentaments, com el de la desembocadora del Foix a Cubelles o aquesta, no? És a dir, aquí la ciutat de la qual dependria aquest assentament de la Ciutadella és el que queda més a l'interior, a Banyeres, que et comentava ara, no? Però a Vilanova ja hi hauria aquesta una autèntica ciutat, amb paràmetres antics, no ens imaginem que és una ciutat, però que per les dimensions que té l'assentament es pot veure molt poc actualment del que és la ciutat de Darró, de la ciutat ibèrica, però sabem que les dimensions que tenia eren molt més grans.
En tot cas, sí que és cert que les dimensions de Darró són més grans, però en aquest cas estem parlant també d'una ciutadella on trobàvem l'èlit, l'aristocràcia, per tant estem parlant també d'un punt molt important, si ho comparem amb la resta.
Sí, i aquestes èlits també s'haurien de trobar, es troben amb assentaments, amb alguns assentaments, hi ha molts assentaments que són de camperols, aquests també els coneixem, no? I tenim excavats alguns, com en el cas de Cunit, el Fondo del Roig i d'altres, però que en aquests hi vivien camperols, i això ho veiem perquè aquests materials que et dic que arriben de tota la Mediterrània, en aquests llocs no es troben. I en els llocs on hi ha les elits arriben aquests materials d'importació que nosaltres no els trobem tots, perquè segurament hi arribaven objectes de, bueno, robes, de tela, d'això. Nosaltres trobem la ceràmica, però per la ceràmica que trobes són ceràmiques gregues de com les que pots trobar doncs, a Atenes o al museu, no? I que són amb dibuixos de molta qualitat, molt cares, havien de ser, i aquests només estan en llocs on vivien aquestes elites.
Feia, si no m'equivoco, més de 10 anys que no s'excavava en aquest jaciment de la Ciutadella Ibèrica. Què suposa, després de 10 anys, trobar doncs, aquest camí que connectaria cap al mar? Imagino que per vosaltres és una molt bona notícia.
Sí, i tant, perquè, a veure, nosaltres ja teníem ganes, perquè, com t'he dit, ja l'intuïem que hi havia aquest camí. Llavors teníem ganes de veure, i volem excavar, perquè si excaves de muralles cap endins, bueno, ja tens com s'estructurava l'assentament, però aquest, com ara qualsevol ciutat o qualsevol poble, a les afores també hi ha coses, no? I llavors aquí ja ho vèiem que hi havia, perquè hi havia com a mínim aquest camí, no? I llavors, a part d'aquest camí, trobem que també hi ha altres parets, altres estructures, que bueno, volem excavar-ho per veure què eren, no? I quina importància tenen, perquè són els barris extramurs, no? Dirien, de l'assentament. I bé, el condicionant que han tingut és que ens quedava un petit sector per excavar l'interior i per descartar que no hi hagués res, i hem hagut de fer això primer per després poder continuar endavant, i esperem ara, en els pròxims 3 anys, tenim un projecte que treballem amb la Universitat de Barcelona, és un projecte de 4 anys, quadrienial, no? Que els autoritza la Generalitat, aquests projectes, i bueno, hi ha una subvenció, i depenent de les subvencions, també, tot una mica, clar, els diners són, i llavors en els propers 4 anys, aquest any i els 3 següents, doncs esperem continuar avançant i veure si trobem més restes d'aquest empedrat i de moltes altres coses més.
Hem d'anar acabant, Josep, però abans m'agradaria saber quins seran els propers passos, com em comentaves, i també quin és el futur d'aquesta ciutadella, perquè després d'aquesta troballa doncs, és el punt, un dels punts més importants de la comarca pel que fa a jaciments i darreres excavacions. Per tant, no sé quin és el futur que es preveu per aquest jaciment.
Bé, nosaltres el futur, en principi, el tenim bastant bé, perquè a part de... És un dels jaciments més importants de tot del Penedès. No és el més gran, no seria el més espectacular, perquè com dic, n'hi ha d'altres que són més grans, però aquest, al tenir la característica que està reconstruït una part, doncs té moltes visites al llarg de l'any, visites escolars sobretot en el curs, turistes a l'estiu, etc. Llavors, bueno, les excavacions el que permetran és incorporar més discurs del que ja tenim i explicar més, sabrem més coses sobre els ibers que les podrem explicar, i suposem, bueno, a base de fer noves troballes, doncs incentivar i anar apareixent en la premsa, tot el que explicant el que anem fent, doncs això ens aportarà més visitants, no? Llavors pensem que el futur, almenys a curt termini, el tenim ben assegurat.
Ara escoltàvem el tren passa perquè tenim la via aquí al costat. No sé si us dificultarà d'alguna manera, no?, seguir excavant en aquest camí que es dirigiria sí, suposadament cap a la platja. Com us ho fareu, això?
Pot ser. A veure, la via... El tren passa molt a prop, però encara hi ha espai, no? De fet, el turó on està la Ciutadella va ser escapçat una part per quan es va construir la via del tren. Però bueno, ara estem a un costat del turó, no en el front per on passa el tren, i llavors pensem que, a veure, que encara fins a arribar a la via del tren encara tenim bastants metres per excavar, i esperem que, no, que el que es trobi estigui en bones condicions, que no estigui molt malmès.
S'espera trobar més restes, diguem-ne, en aquesta primera línia de mar on hi ha edificis construïts, o on es preveu que acabaria aquest jaciment?
No, l'altre, mira, quan s'han fet els edificis que hi ha a l'altra banda, els que estan ara a la zona de la platja, s'han fet sondejos quan es feien els fonaments d'aquests edificis, aprofitàvem nosaltres per veure, i llavors per això sabem que en època antiga això era mar obert. És a dir, on hi ha els edificis no hi trobarien res. Però com a molt, no sé, igual a sota d'algun d'aquests edificis hi ha algun vaixell que es va embarrancar, però ara ja no ho sabrem, perquè quan nosaltres hem tingut la possibilitat de fer-ho en algun cas concret, anar a mirar els sediments que havien quedat i llavors veure que això havia sigut en l'edat mitjana, en època romana, aiguamolls, i en època ibèrica i anterior era mar obert, etcètera, no?
Doncs avui hem pogut conèixer una miqueta més sobre aquesta ciutadella ibèrica de Calafell, amb aquesta troballa, amb aquesta darrera troballa que s'ha fet a un camí que connectaria suposadament amb el mar aquí a Calafell. Arqueòleg Josep Pou, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de la ciutadella avui i explicar-nos una mica més, no?, la història d'aquest jaciment. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder-ho explicar.
Doncs així arribem gairebé dos quarts de set de la tarda. Nosaltres ens aturem i després seguirem amb més històries des del Far.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No penso tornar a veure mai més. I així quan siguem vells recordarem el dia d'avui com la meva última ressaca. No penso tornar mai més a aquell bar on sembla que la festa no es tancava fins que l'idiota que escolteu ja no recorda el que buscava.
T'ho juro com ja som. Vinga, t'ho juro per la lluna. Encara no he begut ni gota. I ja són dos quarts d'una.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I volem parlar-vos d'una molt bona iniciativa que ja fa dies que camina i que té encara uns dies de recorregut, però que lliga alimentació, infantesa i prevenció. Cristina Cantal, de què parlem?
Doncs mira, des del passat 18 de maig i encara fins al proper 9 de juny s'està portant a terme els xics gastronòmics i la quarta quinzena de salut i alimentació infantil de Castellplatja d'Aro i S'Agaró. En parlem amb el director dels xics gastronòmic, Daniel Molina.
Daniel Molina, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Està funcionant bé o no fins ara? És a dir, aquests dies que porteu des del 18?
Bé, molt contents. La veritat que ja aquest quart any doncs, les coses doncs, cada vegada les anem fent millor, no?, per totes les parts. I estem molt contents i molt satisfets.
Escolta'm, aquesta és una iniciativa que lliga diferents propostes, no? Tot al voltant de la gastronomia, tot al voltant de la infantesa, però es mou en diferents àmbits.
Sí, principalment tenim dos àmbits, no? Per un costat l'alimentació infantil, no? Que aquesta la treballem amb una campanya gastronòmica on diferents restaurants doncs, ofereixen un menú infantil amb unes premisses que ens han elaborat des de la Fundació Alícia. I després, per una altra banda, tenim la part més de salut doncs, que la treballem amb les famílies, a través de xerrades, a través d'algunes activitats específiques. I aquest any, concretament, doncs, hem publicat una petita guia que li hem dit Aplica't, que és una guia doncs, per ajudar a prevenir lesions infantils no intencionades, no? El que tots coneixem com accidents.
Aquests 13 restaurants que participen d'aquesta campanya tenen models diferents, no?, a l'hora de proposar doncs, perquè els nens i nenes vagin a provar els seus menús?
Bueno, sí, al final és una qüestió de que l'important sempre, doncs, tampoc volem dir que un ingredient o com una elaboració concreta doncs, és més bona o més dolenta, no? El que busquem és que el dia a dia doncs, els infants puguin tenir ofertes saludables, si més no, en tots els seus àpats, no? I també quan van a un restaurant, doncs que també tinguin opcions, no? Opcions vegetals, opcions de peix, una mica doncs, és el que intentem treballar. No? Amb el restaurador li donem possibilitat, a través d'aquesta guia que es va elaborar a la Fundació Alícia, molt flexibles, no? Que poden aplicar diferents models doncs, per estimular això i per tenir una oferta d'aquest tipus a la seva carta.
Tenen els nanos consciència d'alimentació sana i equilibrada? Són coneixedors de que cal prendre determinades mesures i que hi ha aliments dels quals millor no fer-ne abús?
A veure, també és veritat que avui en dia vivim doncs, en un moment en el qual la publicitat la trobem a tots els mitjans i a tot arreu. No? Els nens sí que tenen una consciència i sobretot el que ells tenen doncs, és curiositat, no? per provar coses i per menjar de tot, no? Una mica i de forma equilibrada. El que passa que al final doncs, també els hi costa, igual que els adults, saber distingir què és allò que et convé i llavors sí que és important que tinguin com a mínim sempre al seu abast doncs, aquesta opció, no? Aquesta opció de que en comptes d'esmorzar doncs, un trapa d'aquesta xocolata industrial, doncs es puguin menjar un tros de fruita, o que si van a un restaurant doncs, no mengin sempre les patates fregides amb un arrebossat, no? Que també puguin provar altres coses, ja siguin plats que el propi restaurant li ofereix, o algunes coses doncs, de la carta del restaurant, però potser adaptades amb una mitja ració o similar, no?
Per això és important també que tant els nens, però també com els pares, no? que hi hagi aquesta consciència de què fer per poder tenir doncs, una alimentació saludable.
Totalment, no? Aquí, a veure, els infants, doncs, ells a la seva mesura doncs, també tenen les opcions, tenen les possibilitats de triar, però és la família la que al final doncs, està una mica posant els àpats a sobre de la taula. No? Si la família, doncs, si a casa tu tens molta oferta doncs, que no és saludable, és a dir, que tens patates fregides, que tens xocolates, que tens coses que realment són hiperprocessats, que no convindria menjar-ne cada dia, doncs tampoc pots prohibir-li al nen que les mengi, no? Llavors aquí una mica la qüestió és no comprar i no tenir aquest tipus de productes a casa, no? Això seria el més recomanable.
Hi ha una qüestió que relaciona directament el tipus d'alimentació amb el sabor, no? Hi ha una mena de sobrevaloració del gust dels aliments. Què vull dir? Que busquem aliments, més que siguin molt processats, que també que estiguin una eclosió de sabor, no? Agafem aliments que de vegades no tenen per què no ser sants, bistec a la planxa, per exemple, o un pollastre a la planxa, i com que és soso, els hi posem ketchup, no?, per exemple, i a la recerca d'aquesta explosió de sabor que abans no existia aquesta necessitat.
Clar, a veure, tot això, doncs, un nen petit, no?, un nadó, per exemple, que ja a partir dels 6 mesos pot començar a menjar coses, no?, comença a menjar-se un iogurt, per exemple, un iogurt natural sense sucre, i li sembla que està bo, no?, i un nen més gran també, però clar, aquell nen que cada dia està menjant un iogurt amb molt de sucre, i el dia que li posis un iogurt sense sucre te dirà que allò no li agrada, no?, perquè ell està realment acostumat a un altre tipus de gust, no?, i això igual pues, pot passar també amb altres elaboracions, perquè no, i tant que sí.
Com ho resolem, això? És a dir, això és una qüestió d'educació, sobretot per part dels pares, i a partir de determinades edats, també, eh? És a dir, tu deies 6 mesos, tal, molt bé, fins als 10, jo crec que fins als 8, 9, 10 els pots més o menys controlar, a partir dels 10, evidentment també els has de controlar, són la teva responsabilitat, però ja és més difícil, i a més tenen unes necessitats encara molt més grans de menjar determinats productes, bueno, necessitats autoimposades, eh? També...
Correcte, no? Aquí és una qüestió de tenir l'hàbit, no? Al final tampoc ens serveix aplicar certes mesures concretes, sinó més aviat doncs, és un estil de vida saludable, no? Que en tot moment doncs, pues, el nen o l'infant hagi tingut aquesta educació alimentària, no? De poder haver tingut aquesta oferta doncs, de productes saludables que s'hagi acostumat, que ho hagi incorporat, no? Com un patró, com una rutina, i després pues, ja inconscientment doncs, ho seguirà fent. No? Pot ser que canvi, perquè tothom canviem, i a vegades pues, també en certs moments doncs, poden passar coses diferents, però en general també quan tu tens un hàbit i aquest hàbit doncs, és saludable, el sols anar mantinguent, no?, al llarg de la teva vida. Per això tan important doncs, que en aquesta franja d'edat que treballem aquí amb aquesta campanya doncs, intentem anar conscienciant de mica en mica tots aquests infants pensant que algun dia doncs, seran adults i tindran una mica més de consciència. No?
Parlem amb els restauradors, no només amb l'organització. Parlem amb els restauradors, Cristina?
Sí, exacte. Parlem amb en Josep Maria Portes, que és el xef del restaurant Sacova, que és un dels restaurants doncs, participants en aquesta campanya dels xics gastronòmics.
Josep Maria, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I com participeu des dels Portes?
Perdó, que no sento gaire bé.
Com participeu des del Sacova?
Com participem?
Sí.
Doncs, bueno, fent un taller que acabem de fer ara amb els nens, un taller gastronòmic, on els ensenyem les bases alimentàries, i després col·laborem el dissabte al pavelló de Platja d'Aro, que fan diverses activitats. I després, bueno, doncs intentar inculcar sempre a tots els nens que venen.
I els nens van saberuts o no? És a dir, coneixen ja una miqueta per on...
Doncs m'han sorprès moltíssim avui,
sí?
Perquè a part de... Sí, perquè a part de que els hem ensenyat a fer una mica la cocció de la verdura, hem fet uns fideus orientals naturals i unes magdalenes també naturals, els hem portat a l'hort. I coneixien totes les herbes. La fàbrega, la menta, el julivert... Tot, m'ha sorprès bastant.
Hi ha un element, mira, ara precisament parlàvem amb en Daniel Molina sobre la sobrevaloració dels gusts dels aliments, no? Aquesta mala educació en la qual entrem a partir de determinada edat i que fa que aliments que són molt bons, doncs els hi necessitem sobrepotenciar determinats sabors per allò de que doncs, sembla que com siguin sosos, no? El sucre, les sals, aquestes coses.
Correcte.
Les herbes aromàtiques, i tu n'has demanat algunes, és un gran remei de tota la vida que hem deixat d'utilitzar i que anaven molt bé precisament per això.
Correcte. Precisament els hi hem explicat avui, per exemple, la farigola, que anava molt bé per si tenien mal de coll, mal de panxa, coses d'aquestes. El que passa és que els tenim enganyats. Si contents i enganyats. Quan no volen menjar, els pares amb la pressa, va, nens, que heu de menjar, doncs els hi posem alguna cosa per enganyar-los perquè s'acabin de menjar. I això no els hi fem bé. Val? Li fiques una mica de romaní, que és supersaludable, amb un arròs blanc, i el nen veurà o sentirà un altre gust i s'ho acabarà menjant. Val?
Que a vegades hem de trencar aquests tabús, no?, diguéssim, que
correcte,
realment a vegades el color verd, sobretot amb els nens petits, a vegades doncs, és un dels colors que no agrada, no?, al plat, que ja el relacionen directament, però realment
sí,
doncs, que es poden obtenir nous sabors, no?, fent coses bastant senzilles.
Sí, senzilles i naturals. Val? que, bueno, que no porta sucre, que no porta tant de sal, una sèrie de coses que amb ells els hi pot perjudicar una miqueta.
També és veritat, Josep Maria, i Daniel, si vols dir-hi, tu també hi dius la teva, eh? Jo sóc un fan dels menús infantils dels restaurants, perquè m'agrada menjar macarrons i carn arrebossada. Aquest és un tabú que hem d'anar trencant, una mica. Qui diu carn arrebossada diu croquetes, que és l'alternativa.
Sí.
També això ho hem d'anar trencant una mica, eh?
Bueno, sí, aquí és veritat que tots aquests ingredients, aquestes elaboracions, doncs tot depèn, no? Perquè moltes vegades també el que ens trobem que als infants se li estan donant unes croquetes, però se li estan donant unes croquetes que no s'han fet a casa, que s'han fet, doncs, s'han comprat congelades amb de mala qualitat, no? Perquè com és el nen, doncs tampoc importa, no? I això sí que s'ha de mirar, no? Que com a mínim la qualitat dels ingredients per en aquests menús infantils doncs siguin de bona qualitat, no? I després pues, sí que és veritat que nosaltres intentem amb la campanya, no? I aquí el Sacó mateix és un exemple, que ells ja fa temps que han adaptat i tenen una carta específica amb plats pensats per als infants, no?
Com quins, per exemple, Josep Maria?
Sí, correcte. A veure, nosaltres tenim peix a la planxa.
Oh! I com ho feu perquè es mengin peix a la planxa? A veure, com el feu?
Bueno, pues el fem amb romaní, simplement. Fem una cocció al bany-maria i una mica a la planxa amb el romaní a sobre. Amb pasta blanca, després fem uns macarrons a la bolognesa, però tot artesanal, vull dir, és el que deia molt bé en Daniel, el tema de les croquetes. Croquetes artesanes, patates artesanes, la verdura es fa al moment, tota una sèrie de coses que ells notaran el gust natural. I no tant de fregit, no tant de congelat.
Sí, sí. Això del peix, amb els nanos, no sé l'experiència que has tingut, per exemple, Josep Maria, però el peix és molt complicat. Sembla que és un element que de petits els hi pots donar, de grans et rebutgen, i ja de més grans, quan ja som adults, sembla que tornem altre cop a trobar-li el gust. Però el d'introduir el peix mai és fàcil.
No és fàcil, però també crec que fallem els adults, eh?
Mm-hmm.
Perquè jo he vist moltes taules amb els pares, bueno, si no vols això, doncs no ho mengis. Què vols, una hamburguesa o vols un filet? No. A veure, si tu menges peix... Hem d'ensenyar també que el menjar s'ha de menjar. Val? Hi ha nens pobres que no poden menjar això. Si tu dones facilitats, no menges això, li dones a entendre a aquell nen que el peix no és bo.
Val. O sigui, si hi ha peix, hi ha peix, punto.
Sí, correcte.
I s'ha acabat.
A veure, tampoc no hem d'obligar el nen allò a rebentar-lo, m'entens? Però no donar-li la facilitat a la primera. Perquè estem en un restaurant, ara que no sé què... Va, què vols? Doncs deixa el peix. No. Hem d'acostumar amb això. A veure, no és pas tan difícil. A mi m'ha sorprès bastant. Des que ho fem, pues, pràcticament molta gent, els nanos, mengen el peix que se li posa.
Ara seguim coneixent més experiències teves, Josep Maria. Daniel, que ens hagi atès. Que vagi molt bé, Daniel Molina.
Molt bé. Gràcies.
A reveure. Molt bona tarda.
Adéu.
Quants plats t'emportes inacabats, Josep Maria? És a dir, és habitual que els plats se'n vagin cap a la cuina amb alguna resta més del que serien les espines o els ossos o el que sigui?
A veure, habitualment nosaltres posem el peix sense espines, val? Però a vegades ens trobem sense acabar perquè el nen està jugant al pati. Està a la piscina, o bé que han anat a fer un aperitiu i el nen s'ha empapat allà de croquetes, s'han menjat de tot, i quan venen a menjar el plat, pues aquell nen ja va fart, vull dir. Però normalment, o sigui, les quantitats, no fiquem grans quantitats, val? El cambrer a mi normalment me diu, pues és un nen de 5-10 anys o de 10-15 anys, i nosaltres ja fiquem un gramatge, val? Si tu li fiques amb un nen 50 grams de pasta i 60 grams de peix, aquell nen es menjarà tot això.
Clar, si tu li poses 100 de pasta i més o més un peix, et deixarà la meitat del plat.
Clar, correcte.
Tot és qüestió... Bueno, i suposo que també d'educació, aquí els pares és cert que de vegades paquem massa, no? De ser poc incisius, poc insistents, no? Acaba tu i no hi ha més, i ja està. I potser el primer dia s'ho deixa, però el segon ja no s'ho deixarà, quan a última hora de la tarda hagi passat gana, no? És una mica la solució.
Correcte, correcte.
Escolta'm, aquesta és una iniciativa. Com et va arribar? Com vas conèixer per poder-hi formar part, per poder-ho participar?
Bueno, Sacova ja fa anys que hi participa. Mm-hmm. I quan em van venir a veure l'any passat, doncs em ho van proposar i amb els ulls tancats, cap problema. Tot el que sigui per la infància, endavant.
Doncs escolta'm, aquesta és una proposta de la qual avui ens hem volgut fer ressò aquí al Far. Quan tens més grup, quan tens més nanos que vindran al restaurant o tu ja has acabat?
Avui hem acabat nosaltres.
Avui hem acabat, eh? Ja fins l'any vinent.
Fins l'any vinent. Bueno, ara ve tot l'estiu tots els nens que venen de vacances.
Bueno, doncs escolta'm, que passi bé l'estiu, eh? I en tot cas que n'aprenguis molt dels nanos, que crec que tots ho hem de fer, eh? Tenim una visió d'ells que de vegades no s'ajusta a la realitat. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Fins després, a reveure. Bé. I què en diuen els pediatres, Cristina?
Doncs mira, sí, seguim parlant d'alimentació infantil i ho fem doncs des d'aquesta vessant. I per fer-ho doncs parlem amb el pediatre, escriptor i divulgador Carles Casabona, que també ha format part d'aquesta edició dels Xics Gastronòmics en una de les xerrades.
Carles, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I què en dieu els pediatres d'aquesta idea de que els nanos tinguin coneixement i aprenguin a equilibrar la seva alimentació?
Pues és vital, és vital i fonamental, perquè la cosa pues no està bé degut a les podem dir la pressió, no, de la indústria alimentària amb les etiquetes, amb el sucre que està present en, no, tota classe de productes, i llavors pues per això els nens necessiten, no, molta informació de qualitat que intentem tots els sanitaris implicats, no? I en aquest cas Xics Gastronòmics ja porta molts anys, no, en aquesta, no, en aquesta empresa, i ahí anem lluitant, no? Des de molt petits és molt important que aprenguin, no, tot el relacionat, no solament amb el que és la gastronomia i la nutrició, sinó amb el cos, com funciona, el que és la insulina, la glucemia, la glucosa, no? Això estaria molt i molt bé.
Tot aquest món ara mateix tan estressant, no?, que anem ràpid, que fem el sopar en 5 minuts, tot això també afecta, vulguem o no, a l'alimentació dels nostres fills, que segurament doncs potser a vegades tiraríem per una alimentació més natural, però que porta doncs molta més elaboració. Creus que influeix també aquest estrès diari que portem en l'alimentació dels infants?
Tens tota la raó. L'estrès i la manera de viure que tenim és un dels factors més implicats en la gènesis de el sobrepès i de l'obesitat infantil, perquè les prises, no, d'anar corrent cap a un costat o sortir a treballar i tornar a casa i no tens temps i pues acabes pues comprant coses ultraprocessats, no? O fent unes patates frites o tal. I llavors pues el que és la cuina amb aliments, no, que siguin com mercat de temporada, pues costa, i és una de les lluites que tenim per dir a totes les famílies que cal menjar en família, i no solament menjar, sinó comprar més mercat i menys supermercat.
I ara mencionaves l'obesitat infantil. Tu fa anys que ets pediatre. Sí. Ha anat en augment, sí, en els darrers anys, aquesta obesitat infantil? Veus cada cop més casos per la teva consulta?
A veure, hi ha dos vessants. Les xifres totals estan detenides, no? Podem dir. Estan fa uns 5 o 8 anys, i en Catalunya tenim, de tota manera, unes xifres més baixes, una mica més que el rest de l'Estat, no? Uh-huh. Però són xifres que la vessant, podem dir, sociològica, és trista. M'explicaré. És triste perquè, aunque estén les xifres, podem dir, parades, no? Sí que estamos viendo, me paso al castellano,
sí, adelante,
me sale más rápido, y tenemos la vertiente, podemos decir, sociológica. Las clases más desfavorecidas precisamente son las que más están sufriendo cifras de sobrepeso y de obesidad. Y tiene la explicación en que el comer mal es muy barato. Es decir, comer pues mucha bollería, tomar, por ejemplo, los ultraprocesados rápidos, las frutas y verduras, las que tienen un buen aspecto y de calidad están relativamente caras. Entonces, las cifras, tanto aquí como en el resto de territorios del Estado, tienen más todas las clases, por ejemplo, pues de etnia negra, lo que es también hispanoamericanos, e incluso también en clases, pues económicamente, en lo que clasificamos como menos de 15.000 euros al año. En el estudio último Aladino, en que se hicieron los tres, en el 2011, en el 13 y en el 15, las cifras han ido aumentando en estos sectores de población.
Correcto.
Por eso mismo, por eso mismo tenemos esa responsabilidad moral y profesional de los que trabajamos a favor de los niños, intentar que su salud sea la mejor, de poderlos ayudar, ¿no?
Déjeme presentar a un invitado que tiene un proyecto precisamente para incidir en los comedores escolares. Daniel, presenta'm.
Doncs sí, exactament, en aquesta trencaclosca sobre l'alimentació infantil també hi hem de posar els menjadors escolars, perquè sens dubte, doncs, almenys de dilluns a divendres i quan hi ha curs escolar, doncs molts són els nens i nenes que hi mengen. I precisament, una de les empreses que gestiona menjadors escolars a l'àrea metropolitana, Ecomenja, ha apostat per oferir una cuina ecològica amb productes de proximitat, també amb peix de llotja, i incidir també en que des de ben petits tinguin una alimentació saludable. En parlem amb el gerent d'aquesta empresa, amb Joan Maria Ribes.
Joan Maria Ribes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ha costat molt o no?
Home, déu-n'hi-do. heu de pensar que el nostre projecte diari el que fem és posar en el plat, a l'escandall de cosa producte, doncs al màxim, perquè els infants de l'escola pública amb els que treballem, de diferents estratos socials, procedències, multiculturalitat, una mica enganxant amb el tema que estàveu parlant, doncs tinguin accés a una alimentació saludable, sana de veritat, en el qual no hi hagin processats, en el qual l'aliment sigui ecològic en un 70% com a mínim, de proximitat també en un 70% com a mínim, planificat en pagesos i productors, amb la qual sigui un producte màxima qualitat, mínim manipulat, i, per tant, que el màxim de nutrients, no? Estem educant i estem alimentant, i així ho veiem. Llavors, vol dir que és molt més intensa la nostra feina, de les nostres cuines, molta més implicació, una estructura de gestió més prima per poder destinar major part del cost aliment, o sigui, del cost que paguen les famílies, de la factura que paguen les famílies a l'aliment. O sigui, hi ha una feina darrere que portem anys treballant.
Important això que deies, la implicació de les cuines, perquè les cuines estan als propis centres. Ho dic perquè gairebé durant una època ens havíem acostumat a veure els càterings als centres educatius.
Sí, sí. Bueno, hi ha moltes escoles que durant una època es van construir sense cuina, perquè semblava que la línia freda o la línia calenta de càtering transportat solucionava correctament a les necessitats. Està molt en qüestió aquest plantejament, i de fet hi ha molta demanda de que els centres nous, els pocs que estan construint, siguin amb cuina pròpia. No té res a veure cuinar cada dia, que no sotmetre l'aliment, encara que sigui, jo no diré que no sigui segur a nivell alimentari, ni molt menys, perquè ho és, que els protocols sanitaris són estrictes, i més en població infantil, però sí que és veritat que sotmetre un producte a una cocció, refredament, transport, posterior escalfament o regeneració per poder alimentar, aquí estàs inevitablement carregant de nutrients. En el cas menys dur, diguéssim, del terme. Després, si entrem en que aquest aliment sigui més processat, doncs evidentment aquí també està rebaixant qualitats nutricionals, etcètera, no? Increment de greixos, de farines, etcètera, de moltes altres ingredients que no són ni idonis ni desitjables per a l'alimentació infantil.
I això els hi expliqueu als nens? És a dir, són conscients d'això? D'aquest esforç sí. que es fa i de per què el menjar de l'escola ara és diferent al que aprenien fa uns anys?
Sí, la llàstima és que el model com el nostre, no som els únics que ho fem ni molt menys, però és una taca d'oli lenta, que va creixent lentament, perquè és un sector que es mouen milers i milers de menús cada dia i aquests valors o aquesta vocació no tothom la comparteix. És un sector en el qual hi ha multinacionals treballant i poden, i et dic, tots els requeriments tècnics i sanitaris es compleixen estrictament, però aquest valor afegit de la qualitat a vegades implica reduir beneficis. Per tant, aquí ho deixo. Als nens els hi expliquem en la mida del que podem i és una feina, una de les feines que tenen els monitors en el seu acompanyament pedagògic diari i intentem que els nens ho visquin amb naturalitat. Ens agradaria que això fos un procés que els nens ho visquessin amb naturalitat, no? Que l'aliment a la seva taula fos ecològic, de proximitat, de temporada, del territori, basat en la cuina tradicional i amb unes coccions saludables.
Joan Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé, gerent.
A vosaltres, gràcies.
Ara a veure, molt bona tarda. Carles Casabona, important, l'alimentació, fonamental, importantíssima.
Totalment d'acord.
Y que los padres sepamos compensar estos alimentos que toman en el colegio con las cenas que les preparamos en casa, que muchas veces ni sabemos lo que comen y les plantamos platos doblados, ¿no? Lo de las lentejas al mediodía y las lentejas por la noche pasa en muchas casas.
Felizmente muchos colegios dan por los adelantado menús. Todo lo sí. Y incluso en algunos pues hacen la recomendación de, según lo que les ofrecen al mediodía, pues a la noche está la recomendación generalmente por un dietista nutricionista.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, metge. Que vagi
bé. A vosaltres.
A reveure.
A vosaltres. Vale, adéu.
Segueix la llum. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Al fons de la seva ànima.
Bona tarda, són les 7.